Literari Ploma, el podcast d'art i literatura del Museu Nacional d'Art de Catalunya i Biblioteques de Barcelona.
El primer convidat d'aquesta trobada entre arts i lletres és l'escriptor i poeta Pol Guasch. L'autor tarragoní ha publicat els llibres de poesia Tanta gana i La part del foc. La seva primera novel·la, Napalm al cor, ha rebut molts premis i s'ha traduït a diverses llengües. La darrera obra de Pol Guasch és Oferta a les mans, el paradís crema, publicada per Anagrama el 2024. Pol arriba a l'estudi de Ràdio Maconda amb dos poemes a les mans. No tenen títol, però els ha escrit inspirat per una peça que ell mateix ha escollit entre la col·lecció del Manac. L'obra d'art triada és la fotografia Muralla del mar i Fortalesa de Montjuïc, Barcelona, de Charles Clifford.
Vull explicar-te una història d'amor. I aquesta és una història d'amor. Però és difícil d'explicar perquè la veritat s'amaga sempre entre la realitat i la ficció. I l'amor, ho saps, l'amor no entén de realitat. Deixa'm parlar-te, aleshores, d'Allen Ginsberg. Quan era lluny del seu amant, el 1958, des de París, li va escriure «T'enyoro com a la llar». I després va acomiadar-se. «Pensa en mi». La veritat és tot sovint un prejudici. Ara pensa en els joves i en els vells que anaven a follar els molls d'una ciutat com Nova York, els que van ara a Montjuïc, a Barcelona, o en qualsevol altre punt del món, sense sostre ni parets, potser una porta per entrar-hi. Busquen només sentir-se a casa, ho saps? Fer l'amor com qui busca una casa. Hi ha gent a qui li passa això. També hi ha gent que vol sortir-ne i no tornar-hi mai. Van als boscos, a les platges, camins de terra, pinedes, hotels abandonats, a fer l'amor per no tornar, diuen, amor, per no tornar mai més a casa. Tu deus pensar que s'amaguen, però no creguis que tothom desitja ocultar-se com t'ocultes tu. Hi ha gent que només prova d'estimar-se a tot arreu, sigui com sigui, desordenadament o. No diguis que l'amor és un desordre. Digues millor que l'amor és una casa. T'enyoro com a la llar, que també deu ser un prejudici, però és igual. Escriuria més exemples, però no calia coses com aquestes que no s'haurien d'explicar. Entre la realitat i la ficció, digues, què hi ha? M'he registrat a 3 plataformes digitals. Regularment rebo notificacions que m'emocionen. Procuro no jugar amb el desig dels altres. He après la lliçó. Mai no prometis el que no pots donar. No miris 2 vegades els mateixos ulls. Fes veure que no vols allò que vols. Fingeix ser una persona que no ets. L'amor és un joc d'on un en surt sempre perdent, ho saps. No corris més de pressa que el desig. Obro la notificació, fent veure que no vull allò que vull. Abans arriba la por. Voldria no obrir-la, fugir. Has passat tantes vegades pel mateix. L'amor ha fet mal tantes vegades, no sé per què, i torno. No vull deixar de tenir el control de les coses. No suporto que em diguin que no. Potser podria recordar que aquesta notificació no és cap altra d'anterior. Les promeses que m'han fet fins ara, les promeses que han trencat, no s'oculten en aquesta. Ningú ha vingut a fer-me mal. Recorda, el dolor és una força antiga. Va arribar abans que arribessis tu. El dolor passa d'un amor a un altre amor silenciosament. Es filtra d'uns ulls vells a uns ulls nous i encara penses que és la mateixa mirada que et mira per primer cop. Finalment, decideixo obrir la notificació. La pantalla s'il·lumina, els ulls em cremen com cremen cada vegada que obro un nou missatge. La ubicació és excepcional. Els acabats de primera qualitat, penso, podria pagar el lloguer. Un text acompanya les fotografies. Diu que aquesta serà la casa dels meus somnis. Demana una visita i descobreix la teva nova llar al cor de la ciutat. Escric un missatge on menteixo, on obvio veritats, on parlo d'algú que s'assembla a mi. Escric com si escrivís un altre que no és jo. L'amor ocorre quan 2 mentides es fusionen. L'envio. Apago la pantalla. Torna la foscor que torna sempre. Avui tampoc no em respondran, ho sé. No creguis mai les promeses que et van fer quan no les demanaves.
Després de recitar els seus versos als micròfons de Ràdio Maconda, el Pol Guasch canvia d'escenari. De la Biblioteca Gabriel García Márquez al Museu Nacional d'Art de Catalunya. Un cop allà, l'escriptor coneix la Roser Cambrai, conservadora de fotografia del Manac. Una estona després, els dos contemplen plegats la inspiradora fotografia panoràmica de Charles Clifford. Muralla del Mar i Fortalesa de Montjuïc, Barcelona, 1860. Albúmines sobre paper, sala 50. Charles Clifford va ser un dels primers fotògrafs a deixar documentada en imatges l'evolució del paisatge, de les ciutats. El fotògraf anglès és un dels noms destacats del segle XIX de la col·lecció de fotografia del Manac. En aquesta fotografia veiem el castell de Montjuïc de Barcelona, llunyà, far d'una ciutat constreta per una doble muralla, la que rodeja la ciutat i, darrere d'ella, la que formava el mar. Una ciutat que ja no existeix, però que ens ressona.
Abans que res, quina meravella de text que has escrit al voltant d'aquesta obra. Moltíssimes gràcies. És un text superevocador i la veritat és que a mi personalment m'ha fet pensar moltíssim. En quin moment prens, no?, aquesta, una mica aquesta decisió de fer-ho en poesia, precisament.
Mira, jo crec, Roser, que passava que feia molt de temps que no escrivia poemes i va ser com gairebé com una excusa per dir, vinga, posa-t'hi, saps? I també crec que hi ha una cosa que relaciona molt poesia i fotografia, no? Mm-hmm. Quan tenia aquesta fotografia al davant pensava, ostres, hi ha alguna cosa de la fotografia que és sempre que és elegíaca, que sempre és crepuscular, no? Perquè la fotografia congela un moment d'una cosa que mai serà com en la fotografia, no? És a dir, aquella cosa, un cop queda fotografiada, es continua transformant, no? Hi ha alguna cosa com de tristesa en la fotografia, perquè captura una cosa que ja no és i que mai no serà igual que com la veiem, com podem accedir nosaltres allò, no? I en la poesia crec que hi ha alguna cosa similar, que és aquesta cosa de mai trobar la paraula exacta per la cosa que vols dir, no? És a dir, que jo escrivint poesia he sentit, i potser amb la narrativa no tant, sobretot amb la poesia, això de sentir o d'estar constantment fent de càrrec de la frustració, no? Com mai trobaràs la paraula exacta pel que vols dir, aleshores sempre aquella idea, aquella sensació, aquella imatge, aquella memòria que vols capturar, sempre se t'escapa una mica més, no? Aquesta cosa, com ja et dic, crepuscular, elegíaca de la foto, em va recordar molt a la poesia i ràpidament em vaig posar a escriure i vaig veure que allà sortia poesia, no? No sortia un text narratiu.
Sí.
Van així.
Que bé.
Sí, sí.
A mi també em va agradar moltíssim la elecció de l'obra, ho he de dir, no? Perquè quan dones carta blanca, no?, a un autor perquè triï, no?, i en aquest cas doncs, podies haver escollit qualsevol obra del museu, fins i tot, però bueno, vas triar doncs, una fotografia que és molt concreta, no?, que és una fotografia documental de la Barcelona del segle XIX, concretament és d'un autor doncs, que ens pot quedar molt lluny, no?, i que potser tampoc no és tan conegut, no?, com és el Charles Clifford. Vaig trobar que era una oportunitat preciosa, no?, i que doncs, aquest binomi fotografia-poesia que funcionava molt bé, no?, i és el que tu dius, no?, doncs aquesta cosa crepuscular també la trobem a la fotografia, no? És un autor, per exemple, el Clifford, que ens queda una mica lluny a nivell de context, fins i tot, no?, perquè és un autor que a sobre no és català, no?, que molts dels autors que tenim a la col·lecció són catalans. En aquest cas és un autor que és galès i que als anys 50, que és molt, molt, molt aviat, està fotografiant, és molt aviat, vull dir, en el context de la història de la fotografia, no? Si la història de la fotografia comença, segons s'arriba a un consens d'un any, que és el 1839, doncs aquest senyor, el 1850, està a Espanya, ha viatjat des de Londres i està fotografiant la realesa i està fotografiant molts racons de tota la península, no? Doncs ja ens queda una mica lluny, però, no?, pensava jo, doncs com una fotografia que ens queda tan lluny, no?, ens pot evocar tantes coses, no? A vegades pensem sempre, no?, en l'art contemporani com a evocador, no?, i en canvi tenim doncs, en fotografia, no?, que és fotografia més documental, doncs aquest poder d'evocació que tenen les imatges.
Sí. Jo recordo que vaig escollir aquesta fotografia perquè em va agafar en un moment en què jo estava en crisi amb la ciutat de Barcelona, no? La ciutat on jo he vist des de fa 10 anys, que jo considero casa meva, no? On jo he crescut, on jo m'he fet a mi, on jo he fet la meva vida, on he fet les meves amistats, els meus amors, la meva feina, etc. I una ciutat que sentia que m'expulsava, no? Perquè jo estava, just quan estava escrivint aquest poema, portava molts mesos intentant trobar una casa on viure, no? Una casa de lloguer i no hi havia manera. Aleshores, veure aquesta fotografia va ser com accedir, saps, com aquell moment en què te n'adones que els teus pares no són pares, són persones, és a dir, són uns joves que van créixer i que estan vivint per primera vegada com tu estàs vivint per primera vegada també.
Sí, doncs són aquests petits traumes, no?, que vas com resolent amb la vida.
Exacte, que es van com desfent sense que tu els vulguis desfer, no?, que el temps els desfà. Uh-huh. Aleshores, de cop, no?, escull una obra i veig una ciutat que és tan diferent a la ciutat que se'm presenta avui dia, que també és molt diferent a la ciutat a la que jo vaig arribar, no? O sigui, una ciutat que jo fa 10 anys no era com ara, no? I aquesta cosa de la transformació constant de la ciutat em va fer pensar moltíssim. I ara parlaves del documentalisme, i hi ha una cosa que també em fascina d'això de documentar, que moltes vegades, quan, i això passa també amb el text, no? Potser no amb la, bueno, sí, amb la poesia, amb la narrativa, etc., amb el text que fixa alguna cosa, que moltes vegades el que estem fixant no sabem el valor que tindrà en el futur, no? Probablement quan ella estava fent aquesta fotografia no estava pensant que les generacions del futur, no?, 150 anys després, vindria algú i es miraria això com amb nostàlgia o amb melanconia o pensant el que allò va ser i ja no serà més, no? O veient allà una cosa perduda que encara desitja, no? Aleshores, aquesta cosa com gairebé màgica també de l'art, que té la fotografia, que té la poesia, que té la narrativa, de capturar coses que llancem cap al futur sense saber quina funció compliran en el futur, no? Potser els que vindran després de tu en negaran allò que vas dir. Potser els que vindran després de tu lluaran allò que vas dir, potser els que vindran després de tu necessitaran allò que vas dir, no? Aleshores, per mi aquesta fotografia tenia alguna cosa com d'àncora, no? A la vegada com d'una melanconia a què estem condemnats gairebé com a barcelonins, no? Sí. I també com intentar-me mirar això, no?, com el paisatge de la ciutat, no tornant al lloc fàcil de qualsevol passat fou millor, no? Que crec que és molt fàcil caure aquí, no?, en la melanconia fàcil, en la nostàlgia fàcil de dir qualsevol passat d'aquesta ciutat va ser millor que el d'ara. No, aquesta ciutat ha tingut molts passats i molts difícils. Podem parlar de Montjuïc, que és el que es veu aquí, i la història de Montjuïc, no?, que també doncs aboca passats molt, molt complicats. Aleshores, intentar com accedir a aquesta memòria d'una altra ciutat que no és la que és ara, però sense caure en una melanconia fàcil.
Sí. No, això m'agrada molt el que dius de no mirar el passat com si fos allò el que sempre se'ns ha dit, que els passats sempre van ser millors, no? Precisament, a mi aquesta fotografia m'ho que una cosa que és bastant contrària, perquè concretament aquesta fotografia està feta el 1860, que és un moment molt concret. Si ens remuntem al per què fa aquesta fotografia, és perquè el Charles Clifford acaba sent com el fotògraf real, no? És com un fotògraf que es dedicarà a seguir a la reina Isabel II per tota Espanya, veient tots els canvis urbanístics, precisament, no?, i per poder ensenyar al món que Espanya està al capdavant, doncs, de les innovacions, no? I el 1860 viatgen amb la reina Isabel II a Catalunya i fa una sèrie de fotografies, entre les quals hi ha aquesta. I a mi, precisament, amb això, no?, que els passats potser no sempre van ser millors, és el que m'evoque, perquè és en aquest moment, doncs, que encara estan les muralles, no?, les muralles de Barcelona. Aquestes, no?, es fan, diria, a mitjans del segle XV, i la ciutat cap a dins era una ciutat que devia ser molt obstusa, no? Ens l'hem d'imaginar sense massa llum, amb temes de salubritat dubtosa, no?, amb poca ventilació, no?, una ciutat que ha estat molt estudiat, que està molt, molt tancada en si, i que tenia aquesta muralla de mar que era, d'alguna manera, un refugi per la gent per poder sortir, doncs, d'aquesta ciutat tan angosta, no? Se n'anaven a passejar per la muralla de mar. Llavors hi havia aquesta part elevada de la muralla on la gent sortia a caminar, a passejar, a que els toqués l'aire. No sé si a mirar el mar, que segurament també, no? Segurament un mar molt diferent del que nosaltres estem acostumats, no? Que podem parlar també, no?, de com el turisme, tot això ha canviat. Però bueno, que era una manera de sortir de la Barcelona i de tenir un moment d'esbarjo, no? Quan es tiren a terra les muralles, que és entre el 1878 i el 1881, el motiu és perquè volen ampliar el port de Barcelona, que això també ens connecta una mica amb l'actualitat, i perquè volien connectar-lo amb el barri de la Barceloneta. que la Barceloneta era un barri que era un barri completament obrer, no? El barri dels pescadors, i quedava fora de la muralla. I era una manera també de connectar dos espais, no? Que el Pla de Palau de Barcelona, que sigui de Barcelona, doncs entén una mica de la zona de modernitat en aquell moment, amb un barri que era un barri doncs, més humil i que havia quedat fora i que es connectaven en aquell moment, no? I la retirada, per dir-ho així, de les muralles venia a ser també una obertura de la ciutat o un primer moment d'obertura de la ciutat que permetia pues, coses com deixar respirar la ciutat, no? I que la ciutat no comencés a mirar el mar, perquè això sí que ja passa molt més endavant, no? Doncs a través de moltes transformacions urbanístiques, sobretot ja després doncs, arran dels Jocs Olímpics, no? Però que sí que doncs, permetia una configuració de la ciutat i de l'habitatge dins de la ciutat molt diferent del que hi havia hagut fins a aquell moment.
És molt bonic com expliques això de l'espai extramuros, no? Com del que vulguis o no és una alenada d'aire, no? D'alguna manera, perquè és un sortida. Jo recordo quan vaig veure aquesta fotografia i veia Montjuïc allà al fons, no? I pensava en Montjuïc, i això és una cosa que apareix als poemes que he escrit, no? Com aquest lloc de on hi ha una altra història a la que ens han explicat, on hi ha una altra ciutat a la que ens han explicat, i on hi ha unes persones altres a les que veiem normalment, no? Les que se'ns presenten per la ciutat, on hi ha pràctiques dissidents, per exemple, com el cruising, per exemple. Sí. Abans parlàvem també, no?, com del barraquisme, no?, de les barraques que hi havia, sí, a Montjuïc, no?, com altres persones, altres subjectivitats, altres sexualitats, altres formes de vida, que d'alguna manera o altra ens podem fer càrrec o ens hem de fer càrrec des de l'art, des de la creació, no? Jo quan escrivia aquest poema, just venia de Nova York i recordo anar als piers, als molls de Chelsea, sí, a veure aquells molls que jo havia vist a les fotografies molt, molt interessants de Stanley Steller, que és un fotògraf que m'interessa molt, que ell anava a aquests molls a fotografiar pràctiques de cruising en un moment en què aquests molls estaven devastats, no? Les antigues fàbriques estaven totes en runes i allà anava el Keith Haring, per exemple, sí. hi ha fotografies molt boniques amb els grafits de Keith Haring, i ell anava allà a fotografiar aquella altra vida que només era possible allà, no? Com sí. Aquesta altra vida que només és possible a Montjuïc, o com aquesta altra vida que només és possible extramuros, no? Jo recordo anar a caminar allà als molls i preguntar-me, no?, què queda d'aquella memòria.
Què ha passat amb tota aquella...
Què ha passat amb tota, sí, aquella memòria, no? I anar allà i trobar-me una cosa totalment diferent, no? Ara aquells molls estan reformats i són parcs preciosos, una verdor que la ciutat òbviament necessita, on les famílies es passegen, els nens corren, etc. No? Que dius, la ciutat necessita allò, però clar, la ciutat ha matat part de la seva memòria perquè passin unes altres coses que curiosament tenen a veure també doncs, amb la normativitat, que sí, tenen a veure amb fer una ciutat més neta, més ordenada, més neta,
sí, ja ens entenem. Amb la imatge que es vol vendre de la ciutat.
Amb una altra,
no?,
imatge, no? Sí. És a dir, com la ciutat es va transformar d'un lloc on viure a un lloc que cal ensenyar, que cal vendre, cosa que passa amb els museus, no? Els museus com llocs que són llocs que es fan càrrec de la memòria de la ciutat, són llocs que es fan càrrec de la memòria futura de la ciutat, per exemple, o són llocs que només estan oberts per ensenyar, per vendre la ciutat al turisme, per exemple. No? Jo crec que aquesta és una de les preguntes que evidentment ens han de fer tots els museus, no? Entre ells el Museu Nacional d'Art de Catalunya.
Sí, sí, molt, molt, molt interessant la pregunta que planteges. De fet, és una pregunta que ha d'estar al centre, no?, de les institucions culturals des de ja fa uns quants anys, que, doncs, que són preguntes que es van fent, però que sens dubte s'han d'atendre. No? El museu ha de ser... Bueno, el museu pot ser moltes coses, però aquest museu, no?, que tenim tots al cap d'ensenyar, no?, doncs, només el patrimoni, no?, que ha de tenir aquesta part, no?, de poder... En el cas de la fotografia ens permet, no?, doncs, ensenyar aquests moments concrets de la història, en molts casos, sobretot en la fotografia documental, però el museu és molt més enllà d'ensenyar unes obres, d'ensenyar un patrimoni. No? Ha de funcionar com un museu social que, d'alguna manera, i això ho vincula amb el teu text, no?, ha de ser una casa, no? També, la casa entesa com una llar, com un lloc... que permeti el pensament crític, no?, que obri noves lectures, que permeti la diversitat de la gent, que permeti doncs, que tothom s'ho senti seu, perquè al final el que conté el museu és patrimoni de tothom. No? I el museu ha de pensar en això també, amb els seus encerts i amb els seus no tan encerts, no?, però pensant com ha de ser el museu de futur perquè vagi encaminat cap aquí. No, no ha de ser tant, al meu entendre, un museu... que sigui prescriptor, que dicti, no?, doncs aquest és l'art que s'ensenya perquè hi ha una sèrie d'experts que han decidit que és això, no? O s'ha decidit d'aquesta manera, sinó que ha de ser un lloc que permeti, doncs, que la gent que hi entri pugui tindre un paper i pugui tindre unes decisions sobre el que hi ha, no? I penso que ha d'anar una miqueta cap aquí, però sobretot vinculat amb el que deies de, bueno, amb el que es pot llegir en el teu text, que és preciós, del concepte de llar i d'amor, no? I d'aquests llocs on poden passar moltes coses. I penso que el museu aquí es pot vincular. Sí.
Abans, o sigui, quan, no, quan conversàvem sobre què parlaríem avui, sobre quines coses teníem ganes de comentar, tu m'has explicat un terme que m'ha interessat moltíssim, que és aquest de sostres que no són llars, no? És a dir, gent que té sostre, ja siguin, doncs, això, com habitatges amb condicions molt precàries, lloguers temporals, no? Que és un dels grans problemes de la ciutat avui en dia, que són sostres però que mai acaben de ser una llar, no? I per tant, hi ha aquesta cosa de, parlaves d'un museu que no pot ser només prescriptor, ha de ser alguna cosa més, doncs un sostre que no només pot ser sostre, que ha de ser alguna cosa més, no? En aquest sentit, jo crec que el marc que juga la poesia o el marc de la creació té a veure amb assenyalar allò que moltes vegades considerem que no és necessari, però sí que ho és, no? És a dir, quan parlem de vida, quan parlem d'habitatge, quan parlem de ciutat, vull dir, jo crec que els relats artístics d'alguna manera ens poden assenyalar aquelles coses que pensem que no necessitem, però sí que necessitem. No necessitem només un sostre i no necessitem només una vida digna. Necessitem molt més que això, no? És a dir, no vivim per conformar-nos amb menys, no? Jo no vull només un sostre on poder dormir, on matalàs, on poder passar les nits entre feina i feina. Jo vull aspiro a alguna cosa més, no? Aspirem a alguna cosa més. I aquest desig com de més, no? Jo crec que té molt a veure amb l'art, no? És a dir, per què escrivim, per què llegim, per què anem als museus, per què fotografiem, per què, no? Pues perquè tenim ganes d'alguna cosa més que no sigui només sobreviure, no? I hi ha una altra cosa que també, és a dir, que quan tu parlaves d'això, no? Del sostre i la llar, i la diferència que hi ha entre sostre i llar, jo pensava en aquesta situació en la que em trobava jo quan vaig escriure aquest poema, quan vaig mirar aquesta fotografia, no? Uh-huh. En què la meva situació tenia, o sigui, en què jo em preguntava per què, Pol, insisteixes a quedar-te en una ciutat que no et vol,
que t'expulsa
i que no, i el sentiment d'expulsió, de veritat que era real, que jo fins que no ho vaig sentir, és trist, no? Perquè a vegades hi ha aquestes coses que fins que no les sents no acabes de saber exactament de què es tracta, no? Però jo sentia això, la ciutat que ens expulsa i tal, i pensava, ostres, sí, és veritat, la cosa a Barcelona està fotuda, no? Però quan veus això, no? Que vas a veure pisos, vols viure allà, no et volen, ja sigui perquè ets jove, ja sigui perquè ets autònom, ja sigui perquè no tens un contracte indefinit.
És gairebé com que has de passar un càsting.
Exacte.
No? Ser...
Sents l'expulsió, però de veritat, o sigui, sents el rebuig, que és la cosa més semblant al rebuig, com si et rebutgés un amor, saps? Com si et rebutgés la família, gairebé. És una cosa superdolorosa, no? I jo em preguntava, per què em vull quedar aquí? És a dir, què fa que jo insisteixi a quedar-me en aquell lloc que no em vol? Sembla que hagi creat una mena de, com de relació, allò que diem, relació tòxica amb la ciutat, o com un síndrome d'Estocolm, una cosa molt estranya.
Sí.
I crec que la resposta té a veure amb el que tu deies, amb el que tu m'assenyalaves molt bé, no? Que és que per mi Barcelona d'alguna manera no ha esdevingut només un sostre, ha esdevingut un lloc on està això, no? Les meves amistats, on estan les meves relacions, on estan els llocs, no? Aquests espais que formen part de mi, també jo formo part d'ells, els meus amors, etc. No? Jo em vull quedar aquí perquè no busco un sostre, perquè busco una vida, la meva vida és aquí, no? I per això jo crec que és important quan parlem de dret a l'habitatge o dret a la vida digna, inclús hem de ser valents i demanar encara més que això, no? No només un sostre. Jo vull un lloc on m'estimin i un lloc on estimar. Per això aquests poemes tracten tant d'amor, no? D'alguna manera posen paral·lelament amor i habitatge, no? O casa i desig.
Sí.
Perquè és que ser estimats i poder estimar fins i tot potser hauria de ser un dret, no? Hauria de ser un dret universal, sí. Un dret humà.
Per mi és una de les parts més precioses del teu poema, i la veritat que ho dic així, és no? Doncs aquesta frase que manlleves del text de Ginsberg, que no sé si ho dic bé, però vens a dir, no? Serà, bueno, ell diu, et trobo en falta com a la llar, no? Alguna cosa
així. I diu això al seu amant, li escriu una carta i li diu, et trobo a faltar, t'enyoro com a la llar.
T'enyoro com a la llar.
I li diu al seu amant quan el seu amant està a París, em sembla, i ja està a Nova York.
Que em sembla preciós, no? Perquè és aquesta idea de la llar, de la casa, doncs, on ens sentim segurs, d'on ens sentim estimats, d'on ens sentim, és el lloc on ens projectem, on podem sentir, doncs, aquesta seguretat, on tenim les pertenències, on tenim les coses, no? I doncs estimar com a la llar és estimar com des de la seguretat d'algú que no et farà mal, no? D'algú que et cuidarà. Bueno, almenys jo m'ho imagino.
Totalment.
M'ho imagino d'aquesta manera i em semblava molt bonic. I l'estimar com la llar és el que dèiem abans, no és només pot ser un amor romàntic, sinó és des de l'amistat, no? Des de les famílies triades, des de la família que t'ha tocat, des de les persones doncs, que et creues, no? I que passen a formar part del teu dia a dia, no? I em semblava molt bonic. Amb això que explicaves abans de com la ciutat t'expulsa, jo estava pensant, no? Doncs fotogràficament, què ha portat la fotografia, no? Per exemple, en aquests casos, o la història de la fotografia, doncs amb aquests temes. I sense voler venir a la ment un autor americà que abans te l'he comentat, que és el Jacob Riis, doncs, perquè a vegades pensem, no?, que els temes de la llar, no?, dels problemes de l'habitatge, és com una cosa que és molt recent i és molt contemporània, és molt del nostre moment que estem vivint, no? Però realment és un tema que la societat s'hi ha anat trobant, és com un cicle gairebé, no? I el Jacob Riis és un artista danès que a finals del segle XIX se'n va als Estats Units doncs, buscant doncs, el somni americà, no?, d'alguna manera, el somni americà, i es troba doncs, que arriba a Nova York, no té feina, bueno, van cavalcant petites feines, petites tasques, arreglant quatre coses, venent quatre coses al carrer, i es troba doncs, amb el problema de l'habitatge, doncs, que ell no pot accedir a l'habitatge i acaba doncs, amb això, tenint un sostre, que a vegades un sostre és un pont, a vegades és la casa d'uns amics que l'han deixat passar la nit, i van cavalcant aquests habitatges que no són llar, no? I decideix fer un treball que a mi em sembla pioner i em sembla que és realment un treball que a més va ser en aquell moment per canviar molt la consciència sobre l'habitatge, que es dedica a fotografiar les zones de Nova York on la gent vivia de les pitjors maneres, doncs dormia allò, vull dir, hi ha unes fotografies de gent dormint damunt d'uns bidons, gent dormint en taules sobre terra, famílies allò, tres famílies dormint en una mateixa habitació, els nens amuntegats, una cosa que és bastant terrible, però que sense voler ens evoca a lo contemporani, no? I a com les ciutats ens han portat cap aquí. Ell en aquell moment, el 1890, va publicar un llibre que és una meravella, es diu Com viu l'altra meitat. Nosaltres tenim la visió de com vivim la gent que partim d'un cert privilegi, i ell fa doncs, aquesta mirada de bueno, com viu l'altra part del món, que són molts, no? I que estan aquí, i que estan al costat, i que potser els separi simplement un carrer amb un barri, no? I d'alguna manera em connectava, i em feia pensar doncs, en aquestes imatges, que no hi ha tanta diferència, això és el 1860, ell ho fa el 1890 a Nova York, no? I són dos moments bastant similars, de dues ciutats que es troben allunyades però que no estan tan lluny. No
el conec, però sí. El buscaré, i em fa pensar també en això que deies, no? Com que són problemes cíclics, que evidentment el fet de que gairebé és com una cosa antropològica, no? Vull dir, per tant, un problema que ve amb nosaltres de sempre, no? El fet de la necessitat de tenir un lloc on ser, no? On poder existir. I jo penso en... A mi, una de les meves pel·lícules preferides és Frances Ha.
No? Meravellosa. Que
veus aquesta Greta Gerwig corrent per Nova York de casa en casa, no? Quan la seva amiga se'n va viure amb la seva parella i ella es queda sense casa on viure i va allò de casa en casa amb la seva motxileta, que aquests dies hi pensava molt, no? Jo que dic, ostres, sembla com per romantitzar una mica la meva situació, pensava, bueno, puc ser la Greta Gerwig de Barcelona. Soc la Frances Ha, amb la seva motxileta anant de casa en casa d'una mica a una altra. Vull dir que m'ha fet pensar en això que deies, no? Com que és un problema cíclic, és un problema que ens acompanyarà sempre, però davant del qual, que ens acompanyi sempre no vol dir que no puguem pensar i activar solucions possibles, no? Per exemple, el sindicat de llogateres, no? Que fa una tasca fonamental per tal de regular el preu dels lloguers, no? Per fomentar l'habitatge públic, per controlar o eliminar els lloguers de temporada, no? Per parar i frenar desnonaments, és a dir, i que fa també una tasca pedagògica que no cal que només facin els sindicats.
Exacte,
que també poden fer els museus, que, no? És a dir, una tasca pedagògica i social més enllà de l'exposició, més enllà de l'espectacle, més enllà de servir al turisme, no? Jo penso un museu com el Museu Nacional d'Art de Catalunya, que està a Montjuïc, que es fa càrrec d'una memòria col·lectiva, que és una memòria de país, podríem dir, en relació a l'art, doncs també es pot fer càrrec de què passa a Montjuïc. Bueno, que és una pregunta, si més no, oberta, no? De com les institucions i com els museus es poden fer càrrec d'una memòria.
Totalment.
D'una memòria que no és institucional, que no té a veure amb el poder, no? Això ho deia el Pierre Bourdieu, que és un autor que m'agrada molt, diu, no? Els museus sempre són els aliats dels relats de poder, no? Llavors, com podem començar a pensar els museus com uns llocs que també es fan càrrec d'una memòria alternativa, d'una memòria diferent?
No sé si hi ha una resposta única, però segur que que treballant amb el, per començar, treballant amb el territori, amb la gent que tens al voltant, no? I és el que tu deies abans, no? Per exemple, Montjuïc és un ecosistema, per dir-ho d'alguna manera, on hi passen moltes coses, no només culturals, no? On hi passen molta diversitat de persones, i les institucions culturals no podem ser, no? D'alguna manera alienes, no? Amb això, i tancar-nos cap a dins, sinó que el que hem de fer és mirar cap a fora, bueno, i d'alguna manera, doncs, treballar, participar del que està passant. Sí, sí. Sí, bueno, déu-n'hi-do el que dona que parlar, la fotografia.
Sí, estaríem aquí moltes hores. Mentrestant, ens queda la poesia.
Això mateix.
No?
Sí, això mateix.
Moltes gràcies, Roser.
Moltíssimes plaer, gràcies a tu, Pol. Gràcies.
Cel i Ploma és un projecte del Museu Nacional d'Art de Catalunya i Biblioteques de Barcelona.